Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per començar la jornada encara amb la inèrcia poc freda dels últims dies, però amb el pas d'un front que deixarà el dia ennuvolat.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Bon dia, com esteu? Avui una notícia que us avançava, ens avançava de fet ahir el president del Consell Comarcal, Joan Loureiro, en aquest programa, en l'entrevista que li fèiem, que ja s'està posant fil a l'agulla per renovar o per fer aquest nou pont entre Torroella de Montgrí, entre banda i banda del Ter, a Torroella de Montgrí, per evitar els conegudíssims embussaments de trànsit que s'hi generen a l'estiu, perquè realment la infraestructura actual, doncs està clar que no serveix i s'ha anat endarrerint, s'ha anat proposant solucions. Semblava que hi hauria en algun moment aquest nou pont. Ara, aparentment, segons ens explicava ahir el president del Consell Comarcal, en Joan Loureiro, aquesta infraestructura sembla que tira endavant. De fet, l'entrevista d'ahir va estar marcada per esperances en aquest nou pla d'obres a carreteres al Baix Empordà, allò de esperem que entre aquest any i l'any que ve aquesta obra, aquesta altra estiguin licitades. Al final ja se sap com funcionen l'obra pública i la gestió econòmica pública, perquè depèn de moltíssims factors i també depèn de tota la burocràcia, i si es liciten unes obres, això ja genera un temps d'espera d'uns quants mesos. Aquestes obres o aquesta licitació, hi ha algun problema en la licitació o hi ha algun problema en la redacció del projecte o en l'elecció de l'empresa que ho ha de gestionar, o altres empreses que optaven a fer aquelles obres protesten perquè no estan... Vaja, que pot haver molts problemes. Això sí, sembla que a poc anem avançant per tenir una mica d'infraestructures i de carreteres un punt més dignes aquí al Baix Empordà. Les 8 i 2 minuts, pràcticament 3 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I també en aquest programa, el Supermatí, que s'emet conjuntament a Ràdio Capital, Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Tot i això, aquesta és la notícia del dia. Abans, però, saludem tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Maria Monteis, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Sandrín Busnet, bon dia.
Bon dia, Dani.
I per acabar, Ino Benages, bon dia.
Bon dia.
El que dèiem, el ple de Calonge i Sant Antoni ha reprovat la gestió econòmica i financera de l'actual equip de govern. La CUP, que és soci extern de l'executiu, va donar suport a la moció.
Cisma política a Calonge i Sant Antoni perquè la moció va tirar endavant amb els 9 vots de Junts per Calonge i Sant Antoni, el PSC, els Copaires i el Partit Popular. Van votar 7 regidors en contra, els d'Esquerra i els d'Avancem. Els socialistes van advertir que és un toc d'atenció i que si la gestió no millora atenció, impulsaran una moció de censura.
Doncs alerta. Per què? Doncs perquè avui Miquel Batlloc, alcalde de Calonge i Sant Antoni, passarà per aquest programa i li preguntarem si té por a una moció de censura, si dimitirà o quins canvis faran la seva gestió econòmica després que el ple municipal l'hagi reprovat. Maria Monteguis, el Territori i Sostenibilitat posa en marxa les licitacions de les obres dels ponts de Torroella i Verges.
En una entrevista al Supermatí, Joan Manel Loureiro, president del Consell Comarcal del Baix Empordà, ha explicat les accions més destacades després de la trobada entre el Consell Comarcal i el Departament de Territori i Sostenibilitat.
Parlant que tindríem sobre estudi i licitat el tram que va de Torroella de Gualta fins a la Pera, tindríem licitat també el tram per l'altra banda de Colomers a Verges, el tercer pont aquest de Torroella, perdó, el segon pont de Torroella, i per tant, doncs, jo penso que aquí a aquest nivell, doncs, la comarca pot estar bé, en aquest sentit, contenta, no?
el que dèiem, eh? Aquest pont, aquest esperadíssim pont a Torroella des de banda i banda del Ter. L'Agència Catalana de l'Aigua, encara en relació amb el Glòria i amb afectacions en carreteres i en diversos punts a la zona del Ter, l'Agència Catalana de l'Aigua invertirà 17 milions d'euros en tot l'eix del riu Fluvià i Ter. Assumirà els costos d'alguns trams afectats pel temporal Glòria, no, Eugènia?
Exacte. L'agència es va reunir amb els diversos alcaldes i alcaldesses del Baix Empordà per tractar la postemergència del temporal i es va informar d'això, que invertiran, l'ACA invertirà 17 milions d'euros en tot l'eix del Fluvià i del Ter i, de fet, ja han començat els treballs sobre el terreny per reparar la mota de Ter, que es va trencar en el punt de desguàs del rec del Molí entre la resclosa i el pas de Gualt.
Per tant, ja han començat aquestes obres per reparar la mota. Avui, de fet, serem a Torroella amb l'alcalde Jordi Colomí, que farà una visita en aquest punt de la mota per veure quin és l'estat d'aquestes obres. Comencen, per fi, per cert, a Torroella, les obres de millora de l'estació d'autobusos.
Sí, des del 2014 que l'Ajuntament anava reclamant aquestes reformes i finalment s'ha arribat a un acord amb la Generalitat.
Vaja, doncs ho celebrem i després ho ampliem. I ahir pel matí un camió que transportava porcs va tenir un accident a la Talla d'Empordà i 50 d'aquests animals van morir per culpa de l'accident. Els grups d'emergència van actuar-hi ràpidament ahir a Benages.
Els bombers de Catalunya, juntament amb el grup d'emergències veterinàries del cos, van estar treballant tot el matí de dilluns en l'accident d'un camió que carregava garrins i en el que mig centenar ha perdut la vida.
Doncs de seguida enviem, això s'ha tallat sobtadament, però vaja, de seguida tornem a connectar amb la INOVENAGES perquè ens ampli aquesta informació. I per cert, que l'Associació de Comerciants de Palafrugell rebrà 12.000 euros per dinamitzar comercial i empresarialment el municipi. Agnès Santos, bon dia.
Bon dia. El consistori ha renovat el conveni Oxigen Palafrugell Comerç i Negoci a través de l'Institut de Promoció Econòmica per fomentar el teixit comercial i empresarial del poble.
Doncs això, el que dèiem, de seguida ho ampliem. Més enllà del Baix Empordà, clar, avui és que, clar, tenim un protagonista claríssim. Que és el coronavirus, amb una alarma que cada vegada s'estén més. L'OMS avisa que això es pot convertir en una pandèmia. S'ha donat el tercer positiu per coronavirus a Espanya, en aquest cas a les Illes Canàries, un metge italià que estava de vacances a Tenerife. Segueixen els focus a Corea del Sud, a Itàlia, a l'Iran, que són els principals focus fora de la Xina, i una Unió Europea que demana calma i mesures proporcionades per combatre aquest coronavirus. És el que, vaja, des d'aquí creiem que també s'ha de fer. Calma, perquè al final això és com una grip habitual, però que no té cura, de moment no té cura, però s'està investigant. En tot cas, és un episodi que recorda molt als episodis de la grip A o altres epidèmies que hem viscut i que després s'han normalitzat. Més enllà d'això, ja sabem els 16 noms de la taula de diàleg que comença dimecres, és a dir, demà, la Moncloa, la taula de diàleg entre el govern espanyol i el català. Ahir el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès van sorprendre anunciant els noms que no només incluïen consellers, sinó també membres de partits, com Marta Vilalta, Josep Maria Jové, Elsa Artadi o Josep Rius. Recordem que per la banda del govern espanyol hi haurà Pedro Sánchez, hi haurà Pablo Iglesias, hi haurà Carmen Calvo, hi haurà el ministre català Salvador Illa, també hi haurà el ministre d'En Comú Podem, no d'En Comú Podem, sinó proper a Ada Colau, Manuel Castells. Una taula de diàleg que, recordem, com dèiem, comença demà. I l'última notícia que us destacarem ara, a aquesta hora, quan són les 8 i 9 minuts, és que Harvey Weinstein, el famós productor de Hollywood, ha estat declarat culpable de violació i agressió sexual. Avui, que és 25 de febrer, volem recordar la cançó del dia, el tema Have You Ever Loved a Woman, de la banda sonora de Don Juan de Marco. I podem escoltar les veus de Bryan Adams i la guitarra de Paco de Lucía. I és que tal dia com avui, de fa 6 anys, ens deixava aquest gran guitarrista. Escoltem Have You Ever Loved a Woman amb Bryan Adams i amb Paco de Lucía a la guitarra. You really love. vaja, aquí al Supermatí a aquesta hora, qui estimem és un home, que és en Marc Vila, el nostre meteoròleg. Marc, bon dia.
Bon dia.
Després d'uns dies gairebé primaverals, ara ve un canvi de temps, no?
Enmig del context primaveral, dins l'hivern poc convincent que estem vivint, arriben canvis. Una variació que serà poc productiva al nostre territori empordanès. A més, la part més evident del canvi la notarem a partir d'avui a la tarda, quan notarem una baixada de les temperatures ben bé d'entre 3 a 5 graus. El mateix front que ens creuarà ennuvolarà la jornada i no deixarà que el sol llueixi com aquests últims dies, i això portarà temperatures més fresques. No es pot descartar algun plogim, però seria a la tarda. El termòmetre es mourà amb una amplitud tèrmica d'entre els 5 graus de temperatura mínima i uns 15 de màxima, que podrà baixar més els propers dies.
Gràcies, Marc. Really Will Love the Woman, amb Bryan Adams i amb Paco de Lucía a la guitarra, i és la cançó del dia. 3 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general, perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat. De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
El 26 de febrer hi ha una sessió d'una hora de marxa nòrdica amb fisioterapeuta al Parc de Salut a 3:45 de la tarda. Els dimecres al poble de Pals són esportius.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Un minut per un quart de 9 del matí.
Supermatí. Amb Dani Cortés.
Terratrèmol polític a Calonge i Sant Antoni després que ahir el ple, reunit de forma extraordinària, reprovés l'actual equip de govern per la gestió econòmica i financera del municipi. Va sorprendre, sobretot, que votés a favor la CUP, que dona suport al govern, en teoria, des de fora. Ens porta el detall de com va anar aquest ple amb Pedro Ruiz.
Doncs sí, la moció impulsada pel PSC i Junts per Calonge i Sant Antoni va tirar endavant amb 9 vots a favor de Junts per Calonge i Sant Antoni, PSC,
CUP i el Partit Popular i 7 en contra d'Esquerra i Avancem. El regidor de Republicans, Norbert Botella, no va poder assistir al ple, de manera que es comptabilitzaven 16 vots. Aquesta moció, que reprova la gestió econòmica i financera del municipi, lamentava que no s'haguessin presentat les ordenances fiscals del 2020, que s'han de presentar a l'octubre de l'any anterior, i també feia al·lusió a les conseqüències negatives pel fet que, segons el text, l'actual govern ha deixat un romanent de crèdit de quasi 4 milions d'euros, pràcticament la cinquena part del pressupost municipal, ja que això comportarà una limitació en l'aplicació de la regla de despesa. La CUP, que té un pacte de legislatura amb el tripartit d'Esquerra, Avancem i Republicans, va introduir alguna esmena al document de la moció per poder donar-hi suport. Inicialment, el redactat presentat pel PSC i Junts reclamava la reprovació directa de l'alcalde per la gestió econòmica, però els copaires van despersonalitzar aquest punt per evitar reprovar bell lloc.
Quins acords incorporava aquesta moció, Pedro?
Aquesta moció contemplava 3 acords i el Partit Popular va demanar separar la votació d'aquests acords. Així doncs, el punt 1 i el 3 del document es van votar conjuntament i feien referència a la reprovació de la gestió econòmica i financera i també d'informar de la celebració dels plens a la web del consistori i a les xarxes socials de la institució. Aquests dos són els punts que va comptar amb el suport de Junts, PSC, CUP i Partit Popular. La segona menció de la moció demanava la creació d'una comissió econòmica amb tots els portaveus dels grups municipals i l'interventor del consistori per establir un pla d'acció. Aquest punt, però, va ser rebutjat en donar-se un empat a 8 entre vots favorables i en contra. Els partidaris de constituir aquesta comissió van ser Junts, el PSC i la CUP, mentre que Esquerra, Avancem i el Partit Popular es van mostrar contraris a aquesta proposta. Aquest acord, doncs, no va prosperar perquè, en cas d'empat, el vot de qualitat de l'alcalde decanta la votació.
A Ràdio Capital hem buscat les reaccions dels líders polítics calongins. Pedro, què ens diuen des del govern?
Doncs l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Belllloc, va declarar a Ràdio Capital que aquests plens són de desgast i que l'aprovació de la moció els ha sobtat. Assegura que entendria que aquesta moció s'hagués fet una vegada, ja haguessin executat els pressupostos del 2020, però que només porten defensa 8 mesos al govern. L'escoltem.
Per part de l'oposició que es facin aquest tipus de plens, són plens de desgast, són plens de... sense substància, són uns plens que no tenen gaire sentit en aquest per de fer, perquè bàsicament estan demanant explicacions sobre unes gestions d'uns números que si volen, doncs, fins i tot nosaltres podríem repartir el 50%.
I per la banda, per exemple, més reaccions, la reacció de Junts per Calonge i Sant Antoni i el PSC. Què diuen els dos impulsors de la iniciativa que ha prosperat?
Per part de l'oposició, el seu líder, Jordi Soler, de Junts per Calonge i Sant Antoni, considera que la situació és molt greu i que no els ha agradat arribar fins aquí. L'exalcalde del municipi calongí, però, creu que s'ha evidenciat que la gestió econòmica i financera no és la correcta.
Considerem que això és un tema molt greu, primer perquè l'oposició ha hagut de demanar aquest ple i segona perquè la revocació ha deixat en evidència la manera de fer i la manera d'actuar i la manera de gestionar l'equip de govern de Calonge. Penso que això és un toc d'atenció molt important i per tant hi haurien de posar remei.
Arturo Prades, cap de llista del PSC, es va mostrar satisfet per haver tirat endavant la moció, però va lamentar que no hagi prosperat la creació de la comissió econòmica. De totes formes, afirma que confia que govern i oposició puguin treballar conjuntament per revertir, diu, la mala gestió duta a terme fins ara. I atenció, perquè assegura que si res canvia, impulsaran una moció de censura.
Per un costat, contents, perquè d'alguna manera queda clar que la situació de la gestió econòmica i pública de l'Ajuntament de Calonge no funciona, però per contra ens hem quedat una miqueta així perquè a nosaltres ens hauria agradat crear aquesta comissió per poder donar suport a l'equip de govern.
I per la seva banda, la CUP, que té firmat un pacte d'estabilitat amb el govern, ja ha dit que res canvia, per tant no donaria suport a una hipotètica moció de censura, però què els va portar ahir a votar la reprovació?
Sí, Dani, el seu regidor Lluís Casas creu que era una bona oportunitat per aconseguir refer ponts entre el govern i tota l'oposició i coincideix que la situació és delicada.
Per nosaltres, la nostra visió és que amb una unió dels grups i aportant cadascun el millor de si mateix, doncs funcionaria molt millor, no? Això no vol dir treure cap mena de protagonisme, ni poder, ni capacitat de decisió al govern, sinó que nosaltres pensem que és una manera de sumar en un moment delicat del municipi, no?
Finalment, el PP també es va sumar a la reprovació de la gestió econòmica del municipi, però, en canvi, va votar en contra de crear una comissió econòmica amb tots els grups municipals. El número 1 dels populars calongins, Alberto Mas, assevera que l'oposició ja té els suficients instruments per fiscalitzar l'acció del govern.
Somos un ayuntamiento de rango inferior a 15.000 habitantes y, por tanto, tenemos un número limitado de funcionarios que tienen que estar dedicados al servicio del ciudadano, no al servicio de los políticos de la oposición. Nosotros desde la oposición en estos momentos tenemos herramientas suficientes como para poder controlar perfectamente la acción de gobierno.
Recordem, doncs, que, tal com diu el PSC, si la tendència no canvia, els socialistes tenen pensat presentar una moció de censura, tot i que detallen que no és una prioritat ni és el que desitgen.
I a aquesta hora del matí, les 8 i 20, podem parlar al supermatí amb Miquel Batlloc, alcalde de Calonge i Sant Antoni. Senyor Batlloc, bon dia.
Bon dia.
Què implica aquesta reprovació de la seva gestió econòmica? Quins canvis preveu fer?
En un principi de canvis no n'hi hauran. Justament nosaltres vam votar en contra perquè creiem que l'oposició sempre ha tingut les eines per poder fer un seguiment de... d'aquest nou equip de govern, més al contrari. Mai hi havia hagut un despatx per l'oposició en aquest ajuntament i nosaltres en 4 mesos el vam poder tirar endavant. Tots els regidors tenen tot un equip tècnic d'aparells per poder fer les consultes des de casa seu i fins i tot aquí tenen tots els tècnics de l'Ajuntament per poder consultar el que ells vulguin. Mai se'ls ha negat la revisió de cap expedient. I bé, són plens que sorprenen, són plens que, francament, com ja vaig dir a en Pedro, no tenen gaire sentit. Aquest seguiment, aquesta consulta es pot fer sense cap mena de problema, i més quan t'estan demanant explicacions sobre uns pressupostos de mitja legislatura i d'uns contractes de mitja legislatura. En aquest sentit, ja vaig comentar-ho, aquest ple el trobaria que té molt més sentit a finals del 2020 perquè donéssim explicacions d'aquest nou equip de govern dels seus projectes, però en aquests moments no té sentit.
Clar, però al cap i a la fi, el ple municipal, que és l'organisme que escull la població, ha reprovat i no està d'acord amb la seva gestió econòmica.
Es planteja,
fa autocrítica, es planteja coses que s'han de canviar o s'han de millorar?
Lògicament, diverses coses. Lògicament, una, que els partits que hi hagin a l'oposició reprovin el nou equip de govern. És lògic, nosaltres estem tirant endavant polítiques totalment oposades a les que ells tiraven endavant. I segonament, lògicament, que se'n reprovi, bueno, té aquesta vessant de revisió de com ens podem obrir encara més als partits de l'oposició. I, bueno, potser seria moment per també demanar-los que ens haguessin fet, que ens fessin ara el traspàs que no ens van voler fer a principi de la legislatura i que, bueno, estem contents també de que el Partit dels Socialistes hagi fet aquest canvi de mentalitat, perquè en el ple d'investidura el senyor Prades, es pot tirar de maroteca sense cap problema, va dir clarament que ells volien, que ells no pensaven fer una oposició constructiva. Que ara la vulguin fer, bueno, doncs ens farà replantejar moltes coses. La veritat és que ja és una sorpresa agradable.
Recordo que en una de les primeres entrevistes que vam fer quan a vostè el van escollir alcalde ja havia explicat que no havia fet li havien fet cap traspàs o cap no s'havia pogut reunir amb l'exalcalde, amb en Jordi Soler. Però clar, la moció d'ahir no parlava de polítiques, però se deia és normal que ens reprovin perquè estem fent coses totalment diferents. La moció d'ahir no parlava tant de política, sinó de gestió econòmica.
Sí,
i coses concretes, és a dir, no era no estem d'acord amb aquesta política o amb aquesta altra, sinó ens estem quedant, per exemple, sense diners, o estem tenint més deute del que tocaria, més crèdit del que tocaria.
Més deute no estem tinguent, al contrari. Aquest ajuntament cada vegada té menys deute. Els diners no es perden, com tu has comentat, al contrari. Aquests diners segueixen estant en l'ajuntament i l'únic que fan és aixugar el poc deute que té aquest ajuntament. I després també sobta que moltes de les explicacions que van donar en la moció, perquè en la legislatura 2018 l'antic equip de govern va aconseguir un 83% de compliment dels seus pressupostos. El 2019, amb mitja gestió nostra, s'ha aconseguit un 86%. Per tant, sobte que facin aquesta valoració de la gestió econòmica.
Anem pas per pas de punts concrets. Deien que no s'ha, és a dir, no es van presentar les ordenances fiscals del 2020. Deien des de l'oposició que això s'ha de presentar a l'octubre de l'any anterior i, per tant, no hi ha ordenances fiscals. Per què no?
Per responsabilitat política. És així de senzill. No es van canviar les ordenances fiscals ni es van fer modificacions de crèdit. És de lògica. Tu fa 3 mesos que estàs en un ajuntament, que és quan s'han de fer el canvi d'ordenances fiscals. Tu no pots fer un canvi d'ordenances fiscals si no has treballat durant un any amb aquestes ordenances fiscals i has vist si funcionen com tenen que funcionar o no funcionen bé. Al cap d'un any, tu pots agafar i fer un canvi d'ordenances fiscals si veus que no funcionen. Igual que les modificacions de crèdit. Les modificacions de crèdit es fan al juliol. Per tant, estem parlant que aquest equip de govern va entrar el 15 de juny. El 15 de juny jo vaig prendre investidura. L'equip de govern va entrar al cap de 10 dies més. Per tant, amb 15 dies no crec pas que sigui el moment per fer un canvi, una modificació de crèdit substancial d'un ajuntament. Primer, treballa amb uns pressupostos que siguin teus, amb els teus projectes, i després veuràs com s'han de gestionar aquests diners. El que no pot ser és fer modificacions substancials.
Clar, però aquestes dues coses, no presentar les ordenances fiscals, perquè ho entengui la gent, no, les ordenances fiscals és el que diuen el document que assenyala els impostos que pot aplicar l'Ajuntament, i després el romanent de crèdit. Aquí sí que ens haurà d'explicar què és el romanent de crèdit i per què ara, segons diu, critiquen des de la l'oposició, hi ha 4 milions de romanent de crèdit, que és cosa que significa un percentatge important del pressupost de l'Ajuntament.
Bé, el canvi d'ordenances fiscals, repeteixo, has de treballar amb aquestes ordenances fiscals durant un any per veure si funcionen bé pels veïns i per les veïnes. Una vegada hi hagis treballat, després tu pots fer aquestes modificacions en les ordenances. I el tema del romanent és molt senzill. El romanent és el que es podria dir el superàvit, el que no s'ha gastat l'Ajuntament. D'aquests 4 milions, 2 milions són 2 milions que estan en l'Ajuntament.
Un crèdit que l'Ajuntament havia demanat i per tant 4 milions que s'havien demanat per l'Ajuntament i no s'han gastat?
No. El romanent de crèdit no vol dir que sigui un crèdit que ha demanat l'Ajuntament. El romanent de crèdit vol dir que és el romanent que queda dels pressupostos. L'Ajuntament no demana crèdits en els bancs, perquè tenim la sort que tenim un Ajuntament perfectament sanejat. Queden deute, però queda deute de fa molts i molts anys aquest Ajuntament, que es va aixugant a poc a poc. Però no es demana, l'Ajuntament no demana crèdit als bancs. Aquest Ajuntament és un Ajuntament tremendament ben finançat econòmicament. El romanent de crèdit d'aquests 4 milions, 2 milions són 2 milions que estan que estan bloquejats per Mas Pere, que s'ha de veure com es poden fer servir per tirar endavant tota l'urbanització, que és un dels grans projectes que hi ha sobre la taula, i complexos. I l'altre sí que és el superàvit, aquest superàvit que hi ha hagut durant anys i anys i anys i anys en aquest Ajuntament i que ara l'actual oposició, que abans era l'equip de govern, se sobta que hi sigui, quan hi ha hagut superàvit cada any de més d'un milió d'euros. D'aquest milió d'euros, que sempre hi ha hagut de superàvit, més d'un milió d'euros, ara, diguem, responsabilitat nostra de que hagi augmentat ja aquest mig milió més. Aquest mig milió més de romanent de crèdit és perquè 300.000 euros, per exemple, són de sostre cívic, que nosaltres, és aquest pacte que es va voler tirar endavant per l'anterior equip de govern, que va passar per ple abans que hi haguessin les eleccions, però que no es va deixar firmar, i per tant nosaltres vam tenir que revisar i vam decidir de que ho paràvem. Per tant, aquests 300.000 euros no s'han perdut, estan parats, tornant a parlar amb sostre cívic per veure si es pot gestionar d'una manera diferent, i no hi ha gaire més a dir. Tot l'altre són partides, petites partides que han quedat parades perquè són projectes que no se'ns havien comunicat o contractes que no, una vegada licitats, no han trobat licitador, o sigui, han quedat deserts. I nosaltres ara els hem tingut que reestructurar una altra vegada per veure si es poden tirar endavant.
No és cap sorpresa que vostè defensi la seva gestió econòmica, però sí que voldria fer notar la diferència de discursos entre l'apocalíptic que feia ahir l'oposició per part del representant del PSC en aquest mateix programa. Sí. Vostè descarta de totes que com a reacció a aquesta gestió econòmica l'Ajuntament n'hagi de tenir problemes econòmics els propers anys.
No hi haurà problemes econòmics en aquest Ajuntament. No, aquest Ajuntament no tindrà mai problemes econòmics. Repeteixo, això, el mal endèmic d'aquest Ajuntament sempre ha sigut que ha tingut sempre superàvit.
Que ens sobren els diners.
Bueno, s'ha fet una bona gestió econòmica anterior, jo sempre he reconegut les coses clarament, i ara la nostra feina és seguir fent una bona gestió econòmica, però que a sobre faci que no hi hagi uns cèntims que s'obrin a l'Ajuntament, sinó que aquests cèntims no han de sobrar. El que s'ha de fer és que reflecteixi directament en la gent del poble, en els veïns i les veïnes. No, per això es paguen els impostos, perquè la gent pugui tenir els serveis que necessita.
Li va sorprendre que la CUP votés en contra de la seva gestió econòmica? Considera que ara el seu govern s'ha quedat en minoria?
No, per suposar que no. El pacte de govern que tenim amb la CUP és sòlid. El que passa que la CUP és un partit polític que no està dintre del govern, per tant, ells poden prendre les decisions que ells creguin convenients. Ells, bueno, més que res, repeteixo, ells el que volien tirar endavant eren aquestes comissions i creien que podien ser bones. Nosaltres vam creure que aquestes comissions potser no eren tan bones. Francament, la CUP són qüestions que s'ha de preguntar directament a ells, i em sembla que ha quedat clar amb les declaracions del senyor Casas que el pacte de govern no queda afectat per cap de les maneres.
Al contrari,
els pressupostos es van poder tirar endavant amb propostes directes d'ells, molt interessants, com és l'augment de la participació ciutadana, que passa de 75 a 100.000 euros.
Per cert, per què es reclamava des de l'oposició que es tramités ja amb més pressa de la que s'està prenent el Congrés d'Emprenedoria? Hi ha algun problema amb la gestió, amb la tramitació d'aquest Congrés?
No, el que passa que va ser un contracte més que estava aturat quan nosaltres vam arribar, perquè i després nosaltres es va tenir que tirar endavant. Va arribar al Congrés d'Emprenedoria, es va tenir que apretar amb el temps i al final es va tenir que fer com per decret d'alcaldia, i es va firmar pocs dies abans que comencés aquest Congrés. L'únic que es va tenir que tirar endavant amb presses, però a part d'això no hi ha més, i per suposar-lo que no es podia fer era no fer aquest congrés. aquest congrés, que això també és una altra cosa que s'està dient des de l'oposició, que nosaltres estem ara desmuntant tot el que ells han fet. Això no és veritat. Aquest congrés d'emprenedoria es va tirar endavant per part del senyor Prades, i nosaltres sempre hem trobat que aquest congrés d'emprenedoria estava molt ben fet, i nosaltres el que vam fer va ser... vam fer tot el possible perquè no es perdés per un tema de contractació, i el que vam voler fer és que es tirés endavant un congrés importantíssim per al nostre municipi.
Per tant, el problema de contractació venia d'abans del govern anterior.
Bueno, el problema de la contractació de l'Ajuntament és que cada vegada s'ha tornat una contractació molt més complexa. Des de l'Estat s'han complicat tots els processos, i bueno, s'havia creat un equip en l'Ajuntament per tirar endavant tot això, i bueno, aquest equip havia fet una gran feina, però que s'havia complicat moltíssim, i sí, molta part del problema ha sigut en tirar endavant contractes.
Li pregunto perquè l'oposició també preguntava per els motius de la dimissió de la regidora, de la segona tinent d'alcaldia, Esther Bonaventura,
sí. I
ahir l'Arturo Prades del Partit Socialista ens deia en aquest programa que havia estat un problema de contractació, és a dir, que era la regidora dedicada a qüestions de contractació d'obra pública, que la cosa no avançava, i demanaven explicacions per aquesta dimissió.
No. Aquí s'ha volgut barrejar coses que no es podien barrejar ni es tenien que barrejar. La senyora Bonaventura, l'Ester, va fer una feina brutal, només entrar perquè li van tocar dues de les àrees complicades a l'Ajuntament, com són secretaria, que són serveis generals i contractació. I la dimissió de la senyora Bonaventura es va deure a motius personals, no cap motiu laboral, només faltaria. Ella segueix ajudant-nos des de fora i ens dona suport en tot. L'únic que per motius personals seus no va poder seguir amb el projecte. Aquí també s'està fent molta demagògia i bueno, faltant una mica a una persona que ja no està com a regidora i per tant no es pot defensar en els plens, i que crec que no és una... Bueno, per part de l'oposició no crec pas que sigui una bona política. Anys enrere, altres regidors han plegat de partits que estaven en el govern, i no hi ha hagut mai una crisi de govern, i per suposat ara que tampoc hi ha hagut cap crisi de govern, ni s'havia fet una mala gestió i ni res.
Anirem acabant.
Han volgut barrejar conceptes.
Anirem acabant perquè l'oposició es repetia, no? Aviam si aquest ple serveix per millorar la relació amb l'Ajuntament. Què es pot fer perquè això, per facilitar punts de contacte, ponts d'aproximament entre l'oposició i el seu consistori?
Bueno, ara nosaltres ho mirarem, perquè, repeteixo, és sobte que el Partit Socialista, després de les seves declaracions el dia de la investidura de fer una oposició no constructiva, ara ens estengui la mà. Doncs ens ha sobtat, i ara hem de mirar a veure com podem treballar tot això.
Dues qüestions més. Vostè deia durant un dels fets que s'han criticat els últims mesos la cooperativa o el conveni amb la cooperativa Sostre Cívic, que recordem que l'Ajuntament va aturar perquè hi havia alguns punts que no hi estaven d'acord, un conveni que s'havia signat amb l'anterior equip de govern, i ara ens deia...
Perdona que te talli, no estava signat.
Estava acordat, diguem.
Estava acordat, però a l'anterior equip de govern, quan va marxar, no va deixar-ho signat, el conveni.
I són uns diners que deia 300.000 euros que han quedat aturats.
Són 300.
Però ara estan negociant per intentar canviar aquest acord i tornar-lo a signar?
Sí, estem mirant a veure com podem tirar endavant un altre tipus de conveni, perquè el conveni que es va firmar, que es va acordar amb l'anterior equip de govern per nosaltres no tenia gaire sentit. Era un conveni pel qual l'Ajuntament donava 300.000 euros per la compra d'un edifici i les condicions que després posava la cooperativa nosaltres no ens semblaven que fossin les millors per un lloguer realment assequible per la gent jove. S'estava a ser un tema de cooperativa, ara no és dur. Qualsevol persona que volgués optar a un d'aquests pisos tenia que fer soci a la cooperativa, per tant tenia que posar 12.000 euros per ser soci d'aquesta cooperativa. I després tenia que pagar un lloguer com a propietari d'aquest pis, que per tant això comportava un lloguer de, podia ser d'uns 300 euros, que això podries dir, home, sí que és un lloguer assequible, però clar, ser propietari també porta darrere seu tenir que pagar IBIS, tenir que pagar impostos, tenir que pagar comunitat de veïns, tenir que pagar moltes altres coses que acabava no sent un lloguer de 300 euros al mes ni de lluny, i que per tant nosaltres sí que anem a buscar un lloguer realment assequible per gent jove i sense condicions prèvies, que hi hagin aquestes condicions prèvies de tenir que pagar 12.000 euros per endavant per poder optar en un pis de lloguer social no té gaire sentit, crec jo, no? Si estem parlant de lloguer social i estàs dient que has de pagar 12.000 euros per endavant, jo no crec pas que hi hagi molta gent que necessiti un lloguer social que tingui 12.000 euros per donar per endavant.
I veu possible no? arribar a un acord properament amb la cooperativa? O sigui, si no, aquests 300.000 euros es destinaran d'alguna altra forma a habitatge social?
No. Nosaltres, això sí. O sigui, nosaltres, aquests 300.000 euros estan pensats per habitatge, per fer lloguer social. No només això, sinó tenim més projectes. Però nosaltres, la nostra primera idea és buscar un encaix amb sostre cívic. Nosaltres creiem que la idea de la qual parteix el sostre cívic és bona, però que després les condicions per accedir a això no són les interessants, i per tant nosaltres aquí és on volem modificar-ho.
I acabarem parlant de la Glòria, perquè la setmana passada sabíem d'aquest pagament o aquesta ajuda de 250.000 euros a Calonge i Sant Antoni per part de l'Estat per refer els desperfectes. 250.000 euros. Ahir parlàvem amb en Joan Loureiro i ens deia que òbviament que molts dels diners que havien de donar les administracions estan faltant, no estan arribant encara. En quina situació està ara mateix Calonge i Sant Antoni, i sobretot se sap d'on podran sortir els diners per reparar la línia marítima de Sant Antoni, sobretot perquè ens deia ara vostè que és un ajuntament ben sanejat, vull dir, l'ajuntament hi pot fer front sense esperar a les subvencions?
Això és complicat, jo t'ho dic. Primera, perquè com tu has dit, varen arribar aquests... no han arribat encara. Se'ns ha dit que Costes farà aquesta inversió de 250.000 euros, que és... no sé, potser si mossego la llengua m'enverino, però no té cap mena de sentit. Quan estem parlant d'un passeig que té més de 3 quilòmetres, si comptes el camí de Ronda, que també està afectat, i municipis veïns que per 370 metres se'ls dona un milió.
Parlem de Platja d'Aro, en aquest cas.
Parlem de Platja d'Aro. Sorprèn moltíssim, la veritat. Nosaltres hem tingut una afectació brutal i que des de l'Estat se'ns faci aquest retorn, sorprèn moltíssim. Per tant, dona que pensar. Dona que pensar que amb el sentit del color del govern que estigui en l'Ajuntament. És així de senzill. Parlem, diguem, les coses clares. Nosaltres estem parlant, repeteixo, de 3 quilòmetres d'afectacions i se'ns adonen 250.000 euros. Te sorprèn molt. Com tu has dit, és un ajuntament sanejat, sí, molt. Que nosaltres voldríem fer la inversió ahir, també. Que la podem fer? No. Per què? Molt senzill. Tota l'àrea afectada és una àrea que depèn directament de l'Estat espanyol i de Costes. Necessitem permís fins per posar-hi el peu. I Costes no està per la... No està per la labor, que diuen, no està per la feina. Nosaltres estem apretant i la nostra intenció és, si cal, anar fins a Madrid perquè, no sé, estem bastant sorpresos, indignats, descol·locats, digui com tu vulguis, per aquesta inversió que vol fer l'Estat per fer la reposició de tot això. Després, també és sorprenent que tot surtin notícies que des de l'Estat espanyol la seva solució és que els passejos tirin 5 metres enrere per tornar a la natura el que és seu. Per suposat que nosaltres estem disposats a replantejar com han de ser els passejos i com s'ha de treballar de cares a aquest canvi climàtic que és obvi que té aquest planeta, però el que no pots demanar és que els passejos tirin 5 metres endavant. El nostre passeig no pot tirar 5 metres endavant, a menys que dinamitem tota la primera línia de costa del nostre municipi. Per tant, a vegades des de Madrid es veuen les coses d'una manera que no és la real, i potser tocarà anar fins a Madrid explicar-los quina és la realitat.
Quedarem pendents, perquè, clar, en tot cas l'estiu està aquí a tocar.
Oh, i tant, està aquí a tocar. Aquí a tocar i no l'estiu, la Setmana Santa.
Miguel Balloc, alcalde de Calonge i Sant Antoni, moltes gràcies per passar avui per al Supermatí. Hem estat mitja hora d'entrevista clavada. Estan donant moltes explicacions.
Ho hem fet cronometrat.
Sí. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
No, va, bon dia. Faltaria. A vosaltres, bon dia. Adéu.
Hi ha altres notícies que explicarem ràpidament perquè ja tenim esperant en Josep Lluís Vidal i la seva secció de tecnologia. I és que posen fil a l'agulla per mirar d'acabar el pont de Torroella, el nou pont de Torroella que uneixi banda i banda del Ter i serveixi per reduir significativament el trànsit a l'estiu. Trobada entre el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Departament de Territori i Sostenibilitat, per fer un seguiment del pla de millora de les carreteres del Baix Ter que està desplegant la Generalitat. Entre les actuacions en marxa, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, va remarcar que s'està licitant aquesta primavera l'obra de rehabilitació i millora del pont de Verges sobre el Ter amb una inversió prevista de més de 4 milions d'euros. A la reunió també hi va anar el director dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de Girona, Pere Saló, i el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manuel Loureiro, i també alcaldes i alcaldesses de la comarca, Maria Monteis.
Després de fer l'inventari...
No és la Maria Monteis, aquí estem escoltant. De seguida la tindrem aquí. Escoltem-la, de fet, sí, tenim aquí la Maria Monteis. Endavant.
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha finalitzat la redacció del projecte constructiu de la millora del pont de la C-252 sobre el Ter a Verges, de manera que preveu licitar les obres aquesta primavera. Els treballs consistiran principalment en la rehabilitació de l'estructura, que data de la dècada de 1940. A més, el viaducte tindrà una nova secció més àmplia que l'actual, per habilitar el pas tant de vianants com de ciclistes. En declaracions al Supermatí de Ràdio Capital, Joan Manel Loureiro ha explicat que els danys causats pel temporal Glòria van afectar greument aquesta estructura i quins són els propers passos a seguir.
El pont de Verges, com quasi bé tothom sap, una de les coses que va produir el temporal Glòria, doncs, va ser destapar, entre cometes, algunes falles estructurals d'aquest pont. Que també he de dir, ja la Generalitat ja s'hi va posar-hi de seguida i van estar-hi molt a sobre, també he de dir que són menys de les que ens preocupava, no ens pensàvem. Però bé, el bo és que ja de forma pràcticament immediata aquest pont, diguem-ho així, doncs el reforcen a la base, sobretot el ferm també es farà o s'adequarà una passarel·la perquè puguin anar-hi pietons i bicicletes, que també era una reivindicació important, i per tant això dintre del 2020 doncs ja està també en licitació urgent.
La Generalitat també té en marxa la redacció l'execució dels projectes de condicionament entre Colomers i Verges, amb una inversió prevista de 8 milions d'euros, i de millora entre Gualta i Parlavà, dividida en dos trams amb un pressupost estimat de 7,5 milions d'euros. D'altra banda, té en estudi millores de seguretat a desenvolupar a les travesseres de Colomers, Jafre, Verges, Ullà, Torroella de Montgrí, Rupià, Parlavà i la Serra de Daró. L'Oreiro ha parlat també que hi ha sobre la taula construir el nou pont del Ter a Torroella.
Parlant de que tindríem sobre estudi i licitat el tram que va de Torroella de Gualta fins a la Pera, tindríem licitat també el tram per l'altra banda de Colomers a Verges, el tercer pont aquest de Torroella, perdó, el segon pont de Torroella, i per tant doncs jo penso que aquí a aquest nivell doncs la comarca pot estar bé, en aquest sentit, contenta, no? Ara cal evidentment pressionar la Generalitat i estar molt a sobre de la Generalitat perquè es compleixi, diguem-ho així, aquest pla.
I Maria, dèiem, és important tota aquesta afectació. Clar, pel que fa a l'estat de les platges després del temporal Glòria, n'ha parlat, en va parlar també, i ho repassem amb l'Eugènia Güell. De parlar amb l'Eugènia, però què és el que ens va dir el president del Consell Comarcal? Quin és el seu estat actual?
Doncs mica en mica es va recuperant la normalitat, però el president del Consell Comarcal del Baix Empordà reclama el Servei de Costes de la Generalitat que es faci càrrec de les platges que són competència seva. També ha criticat la poca inversió que destina a refer aquests espais i les qualifica d'insuficients.
Evidentment, doncs, els 250.000 euros aproximadament, que és la quantitat que Costes vol destinar a Sant Antoni de Calonge, són del tot insuficients. Però no només a Sant Antoni de Calonge, estem parlant de Platja d'Aro, estem parlant de Sant Feliu, estem parlant de Palafrugell, Palamós, etc. En aquí caldrà estar molt a sobre i pressionar molt en aquesta gent perquè, bueno, pues perquè actuï o deixi actuar les dues coses.
I encara reaccionant al Glòria, l'Agència Catalana de l'Aigua invertirà 17 milions d'euros en tot l'eix del Fluvià i el Ter, ja que assumirà el cost d'alguns dels trams afectats pel temporal Glòria, segons han explicat en una reunió, en aquesta reunió de fet, amb diversos alcaldes i alcaldesses del Baix Empordà per tractar la postemergència del temporal.
I convé recordar que l'Ajuntament...
No, de moment no. Tornem a tenir problemes, aviam si podem sentir l'Eugènia, ara sí, endavant.
Després de fer l'inventari dels danys i de detallar les actuacions que cal fer a la comarca, han explicat que principalment es restauraran les lleres dels rius i es retirarà tot el material vegetal acumulat dels cursos fluvials en diversos municipis, com per exemple Torroella de Montgrí, Verges o La Tallada. El cap de demarcació de l'ACA de Girona, Àlex Roques, ha dit que les actuacions s'han de fer de manera urgent i ràpida perquè d'aquí un mes aproximadament hi ha l'època de pluges i ja sabem que per maig cada dia un raig i s'han de prevenir el risc d'inundacions. També ha assegurat que es preveu treballar per redistribuir els sediments del riu Daró i per realitzar un pla de manteniment de motes.
I de fet la que ja ha començat a reparar la mota del Ter a Torroella de Montgrí.
Exacte, els treballs sobre el terreny van començar ahir al matí per reparar la mota de Ter que es va trencar en el punt de desguàs del rec del Molí entre la resclosa i el pas de Gualta. En aquest punt s'hi va obrir un esvoranc de grans dimensions que va ocasionar també el trencament de la canonada d'aigua que porta l'aigua dels pous de Canet cap a la planta potabilitzadora. També va deixar en una situació de molta fragilitat la canalització del gas. I a part d'aquest esvoranc s'actuarà doncs aquí, però també en altres punts on la mota ha quedat descalçada principalment entre l'esvoranc i el pont del Ter.
I una notícia que ens sorprenia ahir, volca un camió carregat de porcs i en un accident a la Tallada d'Empordà i això causa la mort de 50 animals, de 50 porcs.
Ahir dilluns pel matí, prop de les 6, un camió de porcs va patir un accident al Baix Empordà, concretament de la carretera que connectava la Tallada d'Empordà amb Tor. El vehicle transportava 210 garrins i al volcà 50 van morir. Les fonts oficials encara desconeixen les causes de l'accident, però sí que han pogut confirmar que no hi ha hagut cap altre vehicle implicat. Es continuarà investigant per veure què ha passat exactament. Quan va succeir l'accident, 8 dotacions de bombers s'hi van desplaçar ràpidament per socórrer els animals i el conductor, advertides pel personal del grup d'emergències veterinàries del cos. Més tard s'hi van incorporar els Mossos d'Esquadra, que van ajudar a establir l'ordre i controlar la zona afectada. Malgrat la pèrdua dels 50 porcs que no han sobreviscut a causa de l'impacte, els professionals van aconseguir treure la majoria amb vida.
El comentari d'avui aquí al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia en Jair Domínguez.
Aquesta música és una merda. És el que em deia el meu pare a mi quan entrava a la meva habitació i sentia Nirvana, Morbid Angel o Guns N' Roses, i és també el que els dic als meus fills quan els sento escoltar J Balvin o Bad Bunny o Post Malone. Però hi ha una diferència abismal entre el que escoltava jo i el que escolten ells, no? Espero, vaja. El meu pare podia parlar en propietat relativa perquè ell em va descobrir Led Zeppelin i King Crimson i Einstürzen de New Batten. El meu avi també li deia al meu pare: això que escoltes és una merda, quan sentia Led Zeppelin. Però el meu avi només escoltava el Niño Ricardo i Sabicas. Cada generació ha de passar pel tràngol de dir que la música que escolten els nanos és una merda, que els llibres que llegeixen són banals i que els videojocs que juguen no són com els d'abans. Però això és perquè cada generació és més trista que l'anterior, més adotzenada i menys feréstega, menys alegre i lluminosa. I no és que perdi la fe en les noves generacions, però em sap greu que el panorama cultural que han de mamar sigui tan pobre, que els llibres que s'estan editant tinguin un cos de lletra tan gran i que la música que escolten, efectivament, sigui una merda.
Menys quan posen Ràdio Capital.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I molt més tard del que tocaria, però teníem una entrevista avui molt interessant. Podem saludar ja en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani. Què tal?
Vinga, doncs parlem de tecnologia com a cada dimarts amb en Josep Lluís, i avui que és el dia o la setmana que hauria hagut de tenir lloc el mobile, n'havíem parlat algun dia aquí al programa, però algunes de les accions al mobile es mantenen, com per exemple aquesta nova botiga a Barcelona, no?, que s'havia de fer com a prèvia al Congrés, però que ja s'ha obert aquest cap de setmana.
Sí. Es mantenen algunes activitats. També, per exemple, no sé si heu sentit a parlar de la Mobile Week, una setmana destinada a diverses activitats, sobretot conferències, xerrades, tallers, dedicades a l'ús de la tecnologia, com impacta la tecnologia també en les empreses i en els usuaris finals. Al final, doncs, hem tingut a Terres Gironines, per exemple, algunes poblacions han sigut seu també d'això de la Mobile Week, que és un dels actes que s'havia de fer, doncs, com a prèvia també del Mobile World Congress clausurat pel coronavirus, i això que deies, sí, efectivament, la inauguració de la botiga Huawei a Barcelona, al cor de la ciutat, a la plaça Catalunya, un espai que està just al costat de la botiga Apple. És tota una declaració d'intencions, no hi ha cap mena de, cap mena de dubte. A més, és un espai d'uns 750 metres quadrats, s'ha fet la inauguració aquest dissabte, i allà doncs es poden veure, es poden provar, es poden tastar, no?, testar, de buit de test, no tastar, de testar.
De nyam-nyam, no?
De provar, nyam-nyam, no, això no. Els últims models de la marca xinesa. I bé, doncs ja tenim una botiga física de la marca, d'aquesta marca que s'ha convertit en una icona, en tota una icona de la telefonia mòbil, en molt pocs anys, i que està fent doncs molta ombra a gegants com Samsung, i ja no diem a Apple, no? Doncs directament obrim botiga just al costat de la botiga de Barcelona. Sí que és veritat que ha estat una inauguració una mica, doncs, aigualida, no? Perquè, clar, estava previst que hi assistissin doncs molts més directius de moltes companyies del món, de la tecnologia, precisament tots els que havien de venir pel Mobile World Congress i que finalment doncs no han vingut. Per tant, sí que és veritat que ha sigut una inauguració doncs amb tota la presència d'autoritats, representants de la marca de la Xina, però bé, no ha estat el mateix, podríem dir.
Però sí que sembla que la marca, com a Huawei, després d'uns mesos difícils, ara fa un any per tots els problemes amb Trump i així, sembla que estan reviscolant, no? Perquè si no, no obririen aquesta superbotiga que han obert a Barcelona.
Sí, de fet, és que ja ho diem quan parlàvem també fa uns mesos de tot aquest problema, tot aquest, perdona'm l'expressió, tot aquest marrón, no?, que se li venia a sobre a Huawei amb el veto de Donald Trump a la tecnologia nord-americana i tot això. Doncs la veritat és que van anunciar fins i tot que tenien nou sistema operatiu que podria arribar a substituir els Android per tots els seus terminals. Al final no interessava cap de les dues parts, no interessava ni a la Xina ni interessava als Estats Units que hi hagués una guerra tan encarnissada,
sí,
no?
Tan cruenta.
I tan crua, no? I tan cruenta, no? Doncs al final hi ha hagut una espècie d'acord no declarat, no?, que ha fet doncs que això pugui continuar endavant, tot i que fa uns dies també llegia que Donald Trump demanava a la Gran Bretanya que vetés l'ús del 5G xinès de Huawei, no? Mm. Que és per on van endavant els xinesos en la tecnologia 5G. Sí, sí.
Molt bé, doncs això, i a més això que dèiem, no?, amb activitats que es mantenen pel mobile, intentant allò, però clar, és que no té res a veure, les 100.000 persones, 100.000 persones, no s'esperaven?
150.000
persones aquí al mobile, no tindrà res a veure, i sembla, no sé, cada vegada sembla que potser la decisió d'haver-lo suspès té més sentit, ara amb l'alarma que s'ha generat amb l'arribada del coronavirus a Itàlia.
Sí, sí, la veritat és que hi haurà alguns experts
segon,
que s'estaran dient...
Un segon, Joan Lluís, que acomiadarem els oients de Ràdio Bisbal i Extra FM a Costa Brava. Perfecte. que s'acomiaden ara. Un segon...